L'alcalde respon.
Hola, us donem la benvinguda a l'alcalde respon, l'entrevista mensual del quart dimarts de cada mes. Ens acompanya l'alcalde Miguel Comino, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El control tècnic Lluís Vela, us parla Eva García. Comencem parlant de la vacunació a Sant Vicenç. Com està anant la vacunació?
Doncs la vacunació està seguint el ritme que des de la Generalitat de Catalunya ens van comentar i ara ja doncs està... Tenim la fortuna, diguem, que s'estan vacunant ja les persones a Sant Vicenç, que vam aconseguir que la Generalitat deixés d'enviar a la ciutadania de Sant Vicenç a Can Massallera, a Sant Boi, a vacunar-se, i ja s'estan vacunant a bon ritme. Ens han enviat precisament fa una estona la situació actual dels dos centres de vacunació que tenim a Sant Vicenç o de les persones que estan afectades tant pels dos ambulatoris que tenim a Sant Vicenç i estem parlant de, ho dic, precisament com que tenim la notícia de fa una estona, s'han vacunat persones que depenen de l'ambulatori de Vilavella, s'han vacunat a 1.843 persones i 987 persones que pengen del CUAP al Serral, per tant...
Les dues dosis.
Les dues dosis, no, la primera dosis de totes dues, diguem-ne. Estem parlant d'aproximadament entre un 7,5% i un 8% de la població de Sant Vicenç ja ha passat per la primera dosi de la vacuna. Primera dosi, parlem sempre, de vacunació, per tant... moderadament satisfets, diguem, perquè s'està avançant, perquè la població de Sant Vicenç ja no s'ha de desplaçar fins a Sant Boi per rebre aquesta vacuna i el calendari doncs és el que s'ha comentat i el que és públic, diguem. Nosaltres com a Ajuntament no tenim aquesta competència, confiem amb la vacunació i amb el calendari de vacunació que va posar en marxa la Generalitat, que com sabeu doncs, va començar amb les residències de la gent gran, amb el personal sanitari, amb el personal sociosanitari, posteriorment policies, protecció civil, mestres, no? I a la població doncs, ha anat baixant l'edat i ara estem ja, crec que, trucant a les persones de menys de 80 anys. Estem en aquest nivell, així que moderadament satisfets i sobretot insistir amb el que hem dit moltes vegades, no? que és que la pandèmia continua, sent dura, continua havent-hi casos de persones afectades pel coronavirus, però tenim un futur i un horitzó d'esperança, que és el primer, saber a què ens estem enfrontant, saber conèixer, en aquest cas, l'enemic, que coneixem millor, sabem què hem de fer per evitar contagis i, sobretot, tenim el futur que la ciència ens aporta, que és la vacuna, i que ens ha de permetre superar, per fi, aquesta situació tan dura.
La Generalitat just està a punt, Salut, d'anunciar l'estratègia de vacunació que es preveu massiva o que, com a mínim, s'apunta o es desitja que sigui massiva. A partir de demà es reprèn la vacunació amb AstraZeneca fins als 65 anys, però estem a l'espera de saber fins on, quan s'obre el ventall. L'Ajuntament té algun avançament d'informació de salut, alguna previsió?
No, avui hi ha una reunió amb municipis més grans de 50.000 habitants de la Generalitat de Catalunya i estem esperant a veure que expliquen en aquesta trobada. L'Ajuntament de Sant Vicenç no està convidat en aquesta trobada, només amb ajuntaments grans, diguem, i esperem que en els propers dies ens expliquin també a la resta de municipis de Catalunya quina és la planificació. Nosaltres el que sí que ens han dit és que recuperen, diguem, la necessitat de tenir un espai municipal per ajudar a descongestionar els ambulatoris per poder avançar amb la vacuna, i nosaltres el que hem fet de nou és reactivar aquell pla que teníem i que continuem tenint sobre la taula, que és habilitar l'espai del casal d'avis de Can Ros per poder tenir un espai municipal adequat per poder ajudar a la Generalitat en aquest sentit. No és competència de l'Ajuntament, però l'Ajuntament farà tot el que la Generalitat ens demani per tal d'ajudar en aquesta acció tan important pel municipi, pel país, diguem, que és la vacunació, no?
Alcalde, el ple de la setmana passada deia que el pacte per la reconstrucció social i reactivació econòmica és més viu que mai i que estan pendents de tornar a obrir el pacte per incorporar noves necessitats. Quines són aquestes noves necessitats?
Bueno, els pactes s'han d'anar revisant perquè el vam tancar fa doncs va ser el juliol, si no me'n recordo, si no m'equivoco, diguem. I la situació pues, va avançant, va canviant, no? Les situacions de les persones van canviant, la situació econòmica del municipi doncs és variable també i les necessitats poden ser variables. Ja vam fer una primera revisió del pacte, on vam tenir aquesta trobada amb els agents signants del pacte, perquè jo sóc clar també, vull dir, jo amb qui no ha volgut sumar-se al pacte, qui no ha signat el pacte, evidentment no el convidarem a fer el seguiment d'un pacte on no han volgut participar, no? I per tant, els grups els grups municipals amb representació a l'Ajuntament que van formar part del pacte i participen en la revisió del pacte, els que no van signar el pacte no participen en la revisió d'aquest pacte.
Es refereix a Junts per Sant Vicenç, que s'hi va abstenir.
Sí, no es va sumar a l'acord. Si els comuns, si Ciutadans, si el PSC, si Comissions Obreres, si UGT, si totes les entitats socioeducatives del municipi, totes les entitats econòmiques, Unió de Botiguers, Unió d'Empresaris i Empresàries, Sant Vicenç Suma, tot aquest número de persones, diguin que identitats, s'hi van sumar. I van fer una primera revisió del pacte, on van sortir alguns temes relacionats, per exemple, amb l'activitat industrial, amb els polígons industrials, de quina manera podem ajudar a millorar l'accessibilitat, la mobilitat, intentar fer accions d'aquest tipus. I també les entitats socioeducatives ens van presentar algunes demandes en qüestió de connectivitat, per exemple, no? Tenen algunes dificultats amb els seus usuaris i usuàries a l'hora de tenir accés a internet, per exemple, no? Vull dir que en aquest sentit hem de treballar, hem de millorar les condicions i hem d'intentar també que aquest romanent, no? que tindrem, que hem tingut, de prop de 3 milions d'euros, però no, una mica més de 3 milions d'euros del pressupost del 2020 que podrem recuperar podrem començar a recuperar a partir del mes que ve, del ple del mes que ve, doncs també ens ha d'ajudar a atendre aquest pacte, el pacte de reconstrucció social i de reactivació econòmica, doncs tenim una bona oportunitat també amb aquest romaner, amb aquests 3 milions d'euros per posar-los al servei d'aquest acord, no? Que és un acord global, que és un acord de ciutat, que és un acord urgent de present i de futur, no? I que nosaltres estem compromesos amb aquest acord.
I com es preveu reobrir, convocar? Convocaran aleshores els que ja són signants? Es tanca la porta a que ningú més es pugui incorporar a aquest pacte?
No, les portes estan absolutament obertes, les mans estan esteses i nosaltres el que volem és parlar amb tothom perquè entenem que tothom s'ha d'involucrar amb el futur de la ciutat i amb el combat contra la crisi provocada per la pandèmia. Per tant, el que farem aviat, no sabré dir-te ara si serà la setmana que ve, si serà d'aquí 15 dies, diguem, però el que farem és una nova convocatòria amb tots els agents que vulguin sumar-se a la revisió d'aquest pacte. Però és evident que el pacte neix amb un text ja de base, diguem, no obrir el pacte no significa començar de zero, tenim un acord i és en base a aquest acord que començarem, que continuarem caminant. Mm-hmm. Amb les modificacions que siguin necessàries i oberts a que qui vulgui sumar-se pugui sumar-s'hi, diguem, però tenim un acord previ, un punt de partida, que és aquest acord, no partirem de zero.
I què creu que s'ha de prioritzar? Esmentava les situacions dels polígons industrials, quines són des de la visió global que li dona el seu càrrec com a alcalde de Sant Vicenç dels Horts, quines creu que haurien de ser les prioritats ara mateix? I aprofitant també aquest romanent de 3 milions d'euros.
Les prioritats són les que ja tenim sobre la taula, diguem, que és atendre les persones que tenen més necessitats socials, diguem, no? En aquest sentit continuem amb el compromís i hem d'acabar de veure si això passa per dotar de més diners, diguem, a la regidoria de serveis socials o pot passar per enfortir, per exemple, la regidoria d'habitatge o qüestions que tinguin a veure amb educació, qüestions que tenen a veure amb feminisme, optimisme, hi ha diferents punts on hem d'acabar de veure quines són les necessitats, no? I en l'àmbit econòmic és evident que el teixit productiu, el teixit industrial, però també el teixit comercial del municipi ha patit molt, està patint molt encara els restauradors, per exemple, no poden obrir a partir de les 4 de la tarda, per tant, tenen una situació complexa i necessiten de l'ajuda de l'Ajuntament, i nosaltres estem disposats a que aquests diners, aquest romanent que hem generat d'estalvi de l'any anterior, per activitats que no s'han pogut fer, per diferents qüestions que ens ha generat aquesta bossa de diners, doncs ho veiem com una oportunitat per poder fer aquestes inversions en el municipi que són tan necessàries en aquest moment.
Es buscarà el consens dins del pacte de reconstrucció per a l'hora d'invertir aquests 3 milions o el govern municipal ja té clars alguns destins?
El govern municipal té clares algunes coses. Nosaltres sempre busquem el consens, diguem. El que no fem és aturar la màquina del govern perquè no siguem capaços de trobar el consens. Nosaltres intentem trobar el consens, forma part de les nostres obligacions, intentar trobar el consens i la participació de tothom qui vulgui participar, però també forma part de les nostres obligacions la de governar. I si el consens s'atura, si el consens a vegades no s'aconsegueix perquè no hi ha manera de tancar un acord. Pot passar amb bona fe, amb bona voluntat, que no es trobi l'acord. També pot passar, no dic que passi, però pot passar que hi hagi algú que no vulgui consensuar. I dos no consensuen si un no vol consensuar, diguem, no? Jo puc garantir que la voluntat del govern és la d'arribar a acords, la d'arribar a consensos, que més voldria jo, no, com a alcalde, que tenim consens de tothom per poder tirar endavant les polítiques que anem tancant i que anem consensuant. Per tant, primer interessat en tenir aquesta situació de consens som nosaltres, és el govern municipal. Així que intentarem consensuar, però si no arribem al consens, el que no farem és aturar-nos, diguem. Juntament, el govern municipal també té l'obligació de governar i de prendre decisions. Si són consensuades, millor. I si no són consensuades, doncs prendrem les decisions que pensem que són les millors pel futur del municipi.
No és un punt de partida que faciliti gaire el consens, alcalde.
Per què?
Perquè dic que estem disposats a consensuar, però si no consensuem, tirarem endavant.
Clar, és que si no consensuem, què fem? No governem? Entenc que sí, no? És la nostra obligació governar.
Per descomptat.
Prendre decisions. Uh-huh. Doncs ho farem. Ho farem. Si és amb consens, millor. I treballarem per tenir aquest consens. Donarem tot el que estigui al nostre abast perquè hi hagi consens. Però si no hi ha consens, què fem? No governem. Haurem de governar, no? Haurem de prendre decisions, que per això estem.
Uh-huh. Doncs demà es presenten subvencions municipals de promoció econòmica, empreses, comerç, pagesia i autònoms. Es preveu una partida inicial de 244.000 euros. Són aquests els ajuts anuals, els ordinaris.
Sí.
Es preveu alguna novetat en aquests ajuts ordinaris?
Bueno, les novetats estan adreçades a incloure algunes despeses que puguin estar relacionades amb la pandèmia, que això tradicionalment no s'havia pogut fer i que l'any passat ja va haver-hi algunes modificacions, i aquest any el detall ho explicarà molt millor el regidor de promoció econòmica, però hi ha alguna novetat relacionada amb aquesta situació pandèmica que vivim. 244.000 euros, que l'objectiu pues, és continuar treballant amb la reactivació econòmica i que venen a sumar-se a les subvencions extraordinàries que van posar en marxa fa relativament poc i que els comerços ja han estat, doncs, rebent aquesta injecció de diners, i que intentarem segurament també en el futur poder tenir una altra injecció extraordinària de diners per ajudar al comerç local. Per tant, el compromís de l'Ajuntament, el compromís del consistori i del govern municipal és el de continuar ajudant a la reactivació econòmica. La reactivació econòmica que ens ha d'ajudar també, doncs, a que tants autònoms, tantes persones autònomes i tants empresaris petits petits empresaris i empresàries que tenim en el municipi puguin continuar endavant amb els seus projectes i amb les seves accions diàries. Sí.
Aquests són els ajuts ordinaris anuals, comentàvem. Pel que fa als ajuts extraordinaris que es van crear l'any passat a comerços, a persones en ERTO, es plantegen mantenir-los, es mantindran aquest any o va ser 2020 i prou?
2020 vam poder posar una partida econòmica de 200.000 euros i l'objectiu que amb el que treballem i també formarà part de la nostra proposta d'inversió del romanent és tenir una partida també per ajudar amb aquest romanent, tenir una partida disponible per ajudar al teixit comercial del municipi.
De manera excepcional.
De manera extraordinària, sí.
Hi ha alguna idea de per on aniran aquests ajuts excepcionals?
Volem consensuar-ho, no... Ja, nosaltres tenim una idea, però el que volem és parlar-ho amb la resta de grups municipals i amb el consens de tots i de totes intentar tirar endavant. Si no tirem endavant amb el consens, ja en parlarem de quina és la proposta que té el govern, però volem primer parlar-ho amb els diferents agents implicats.
L'any passat es va ajornar també de manera excepcional el calendari fiscal. Impostos com l'IBI es van acabar pagant a l'últim trimestre de 2020. Aquest any es manté el calendari fiscal habitual?
Sí, d'entrada no hi ha canvi en el calendari fiscal. L'any passat va haver-hi una situació més extraordinària que la que tenim aquest any, que amb el confinament domiciliari, gent que va quedar a casa sense poder anar a treballar, una situació econòmica encara més complicada que la que tenim avui i, de fet, de la mà de la Diputació de Barcelona, que és qui té delegada, diguem, la competència de recaptar els impostos. La majoria de municipis de la província van fer el mateix calendari fiscal, amb els canvis del calendari fiscal. Aquest any no hi ha previst fer cap canvi de calendari fiscal, així que es manté el tradicional.
Uh-huh. IBI abans de l'estiu, qui vulgui repartir al llarg de l'any, etc.
Correcte.
Estem en fase, canviem de qüestió mínimament, perquè al cap i a la fi vull parlar del Pla Local de Salut, que estem en fase de recollida de propostes ciutadanes per fer el Pla Local de Salut. Uh-huh. Com va aquest procés i què es vol aconseguir amb el Pla Local de Salut? Què podem esperar?
L'important de tots els plans locals, diguem, és el de ordenar moltes vegades les accions, les polítiques relacionades amb aquella acció, no? Tenim en marxa el Pla Local de Salut, el Pla Local d'Habitatge, tenim el PAESC també d'acció climàtica, hi ha diferents plans i aquí el que nosaltres estem perseguint. A vegades l'Ajuntament fa moltes accions sobre algun tema, però de manera desendreçada. Algunes regidories fan unes accions, les entitats fan unes altres accions, i el que volem, el que persegueix el Pla Local, diguem, de Salut o de qualsevol altre àmbit, és el d'ordenar aquestes accions, no? Fer una diagnosi, saber quina és la situació de sortida que té el municipi en aquell àmbit d'actuació i a partir d'aquí proposar aquestes mesures amb uns objectius, diguem, no? I estan en aquesta fase inicial, diguem, els plans. Estem elaborant diagnosi, que és un punt important. Encara no s'estan proposant accions, no s'estan fent propostes d'accions, sinó que estem en la fase de diagnosi, saber en quin punt estem. Per tant, hem de deixar, diguem, aquesta feina que és prèvia, que és una mica, diguem, farragosa primer, però que és fonamental per poder saber en quin punt es troba el municipi i a partir d'aquí plantejar objectius i accions.
També hi ha dos processos participatius que han tancat fa pocs dies, aquest sí, la fase de propostes, el Pla de Convivència de Can Ros i el Serral i l'Assemblea Jove. No sé si hi ha hagut temps de fer algun balanç fins ara.
No, de l'Assemblea Jove no. La veritat és que encara no tenim la regidoria segurament sí que té tota la informació, encara no hem fet aquest traspàs d'informació i amb el tema de convivència. Doncs la veritat és que estem contents per la participació que hi ha hagut. No només la participació que hi ha hagut, sinó el fet de tenir tantes entitats implicades en un tema tan fonamental com és el de la convivència, que pensem que s'ha de fer diguem, a tot el municipi. És veritat que hi havia un neguit en concret en el barri de Can Ros i el Serral, que va sortir d'aquell procés participatiu que es va fer ja fa uns quants anys i que, per tant, doncs aquí hi ha molta gent implicada, hi ha comerços implicats, hi ha associacions veïnals implicades, hi ha associacions culturals implicades i jo crec que també hi ha agents municipals, hi ha la policia, hi ha Mossos d'Esquadra, hi ha molta gent implicada en aquest procés i jo crec que només el fet que s'hagi fet aquest procés de convivència, diguem, és una bona notícia. Hem de veure ara com es desenvolupen totes aquestes accions que van sortir i el que es farà, diguem, és una trobada per posar en comú aquestes propostes i a partir d'aquí doncs veure com es desenvolupen.
També és en marxa la preinscripció escolar a educació infantil, primària i secundària, acaba demà, dimecres. Sí. És 100% telemàtica.
Sí.
Com està anant?
Doncs la veritat és que estan anant bé. És veritat que hi ha hagut algunes dificultats amb el fet de que sigui 100% telemàtica. No és el mateix la tradició, diguem, de poder anar a l'oficina municipal d'escolarització a presentar papers o directament a les escoles a fer-ho, i fer-ho a través de manera telemàtica és una mica més complicat i farragós. No sempre funciona tota la primera, a vegades hi ha es penja el sistema, s'han de presentar uns papers, s'han d'adjuntar coses, no? I a vegades és una mica farragós, però en principi estan anant bé. Nosaltres el que hem fet és posar tots els nostres mitjans a disposició. Tenim el SIAC, diguem, preparat, tenim un telèfon d'informació per poder acompanyar a les famílies en aquest procés i esperem que demà tothom hagi fet la preinscripció. El nostre objectiu, com sempre, diguem, és intentar que no hi hagi fuites d'alumnat fora de Sant Vicenç dels Horts. Nosaltres el que volem és que tothom entengui que els projectes educatius que hi ha a les escoles de Sant Vicenç són projectes educatius que valen la pena, que estan molt bé, que matricular-se a Sant Vicenç dels Horts és un bon negoci de futur per a les famílies i pels nens i les nenes de Sant Vicenç, i aquesta és la nostra feina. Creiem que hauria ajudat una mica més que la Generalitat hagués estat una mica més clara a l'hora d'explicar quina és la desena línia de primària que s'obre.
Continua sense saber-se?
No, és un secret, es veu. No ens ho volen dir, ho hem preguntat per activa i per passiva, hem demanat aquesta informació, però els serveis territorials no expliquen. No sé ben bé per què, no volen dir quina és la desena línia que obrirà. I és una llàstima, perquè nosaltres pensem que si ja tenen decidit que anem que obriran una desena línia, la ciutadania hauria pogut fer aquesta preinscripció amb més tranquil·litat, perquè no és el mateix anar a fer la preinscripció sabent que hi ha 23 places més que no sabent si entrarà el teu fill o filla en l'escola que tu vols, no? I això pot fer també que hi hagi més fuita d'alumnat fora de Sant Vicenç, que és precisament el que nosaltres no volem i és el que hem posat sobre la taula quan hem parlat amb els serveis territorials. Han dit que sí, que obriran una desena línia, però que no ens diran quina fins a després de fer la preinscripció. Així que deu ser un secret, no sé.
I l'Ajuntament també ha demanat obrir una nova línia de primer de sol, Frederic Mompou. Això està clar?
A es petició, podrà fer? No, està clar que no l'obriran, diguem, això. Nosaltres hem fet la petició a petició de l'Institut, de la direcció de l'Institut. Va sortir aquesta petició també amb el Consell Escolar. Ho va expressar la direcció del Frederic Mompou i nosaltres ho hem traslladat de manera verbal i de manera escrita, diguem, en els serveis territorials, però sembla que no estan per la labor, així que...
En respost,
no sé si crec que no han arribat a respondre per escrit, però sí que ens han transmès, diguem, algunes trobades, amb algunes reunions, amb algunes trucades telefòniques, diguem, que no tenen previst obrir aquesta línia nova al Frederic Mompou. Així que sí que ens han dit que hi haurà una baixada de ràtios, que anirem a ràtios 23 a les aules de primària i que obririen una desena línia, encara que no es diuen a on, però sí que s'obriré una desena línia, sí que tenen bastant clar que no obriran una nova línia al Frederic Mompou.
Alcalde, ahir va tenir una sessió informativa amb veïnat de Vilavella sobre la possibilitat d'instal·lar pantalles per reduir el soroll dels trens. A veure, com està aquest projecte, en quina fase es troba, perquè de moment tinc entès que és una possibilitat la instal·lació de pantalles.
Sí, és una possibilitat, diguem. Nosaltres mantenim la reivindicació del soterrament de les vies, diguem, això vagi pel davant, diguem. L'Ajuntament i el Govern Municipal continua demanant a la Generalitat de Catalunya el soterrament de les vies del tren al seu pas pel Sant Vicenç dels Horts. Això ho hem fet, ho hem demanat, hem tingut reunió amb la Direcció General d'Infraestructures i d'entrada ens expliquen la dificultat del projecte, que seria un projecte a molt llarg termini, que entenen la petició que fa l'Ajuntament, però que no és una prioritat ara mateix per la Generalitat de Catalunya. Dit això, nosaltres
no abandonem. Però és tècnicament viable?
Tot és viable tècnicament, diguem.
Depèn dels diners que costi, no?
Clar. Ens diuen, amb molta franquesa, ens diuen, això era un projecte que als anys 80, quan es va fer la resta de soterraments de les vies, doncs l'Ajuntament de Sant Vicenç hauria d'haver apostat, no va apostar, va decidir fer unes altres accions en aquell moment, de la mà de Ferrocarrils i de la Generalitat, i ens trobem en el segle XXI amb aquesta situació per no haver planificat bé a meitat del segle passat, diguem, no? I això a vegades és important. Per això és important a vegades doncs avançar-se a les circumstàncies. El fet és que nosaltres no abandonem aquest projecte. Ens diuen, Generalitat ens diu, teniu dues rieres que haurien de passar el tren per sota de les rieres, a no sé quants metres per sota de la riera, i el pendent de les vies, tenint en compte que a partir de Sant Boi, de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi, doncs ja va per, no està soterrat, sinó que va per sobre de terra, diguem, el pendent que ha d'agafar el tren de baixada per després tornar a pujar, diguem, doncs ens obliga a fer una obra bastant gran, diguem, no? Amb una inversió extraordinària, i obligaria a modificar les estacions que va des de Sant Boi fins a Sant Andreu de la Barca. Vull dir que és una inversió que no només afecta a Sant Vicenç. Però nosaltres ho continuem reivindicant, perquè tècnicament és possible, diguem, no? Perquè la Generalitat haurà de fer una inversió milionària, diguem, no? I ara mateix la Generalitat ens diu que no és la seva prioritat, no? Que el tren passa, i que hi ha altres mesures que es poden fer per intentar anar solucionant un dels problemes. No és el gran problema, que també el del soroll, però no és per la ciutat el fet que passi el tren pel mig, diguem, és un problema de soroll, però també de cohesió. No és el mateix viure per sota de la via que per sobre de la via, el poble no està cohesionat perquè tenim una línia ferroviària pel mig, diguem, no? I per tant, un dels problemes és el soroll, i ens diuen, en Ferrocarrils hi ha una opció, que és a les zones on més problemes genera el soroll, a unes de les zones hi ha una possibilitat, que és la instal·lació de pantalles acústiques per intentar solucionar. Ens han fet un avantprojecte, un dibuix per veure com podria quedar i quin impacte visual també té aquesta operació, i nosaltres el que vam fer ahir és fer una trobada telemàtica, perquè així ho va demanar, diguem, també Ferrocarrils, perquè volíem fer la telemàtica, una trobada per fer una primera posada en comú amb el veïnat afectat de quina és la proposta que fa Ferrocarrils per poder instal·lar aquestes pantalles acústiques, no? I ja està, és el que vam fer ahir, una trobada. Bona part de les persones que van venir van participar, crec que van ser 26 assistents de les zones afectades, diguem, que és el tram d'Ensem Clavé entre Rafael de Casanovas i la pròpia estació, Prat de la Riba, per entendre's. En aquell tram doncs vam convocar totes les famílies, totes les famílies que viuen allà, van participar unes, crec que són 26 persones, i és veritat que en la reunió d'ahir la majoria de persones que van participar van mostrar-se en contra d'aquest projecte. Bueno, doncs hem d'acabar de madurar aquesta possibilitat de fer més trobades amb el veïnat afectat, i a partir d'aquí decidir què fem. Ferrocarrils farà el que l'Ajuntament li demani que faci, i l'Ajuntament li demanarà a Ferrocarrils que faci allò que parlem i que consensuem amb el veïnat. Nosaltres no tenim cap interès en fer una operació d'aquest tipus en contra de l'opinió del veïnat, com podràs imaginar, diguem-ne. Si el veïnat afectat no vol pantalles acústiques, doncs no instal·larem pantalles acústiques i hem d'acabar de veure si això ho acabem de fer amb una assemblea més gran, amb assemblees separades per trams d'afectació o amb un referèndum, per entendre'ns. Vull dir que no descartem en algun moment poder convocar, diguem, una consulta ciutadana amb les persones afectades per decidir-ho de manera democràtica, si es fa o no es fa, perquè ningú millor que els afectats, les persones afectades, per decidir si els compensa o no tenir aquelles pantalles acústiques davant de casa.
I es decidirà sobre aquest projecte concret que es va presentar ahir o poden haver-hi modificacions a altres alternatives?
El desenvolupament del projecte sí que aniria de la mà, diguem. Podríem avançar. Si el veïnat decideix que sí a la instal·lació de pantalles, Ferrocarrils encarregaria un projecte executiu, i el compromís que té Ferrocarrils és aquest projecte executiu fer-ho de la mà del veïnat i de l'Ajuntament. Si es diu que sí, si es diu que no, doncs aquí, diguem, mor aquesta possibilitat, i nosaltres continuaríem treballant amb Ferrocarrils i amb la Generalitat el tema del soterrament, que és el projecte de futur, però és el projecte de futur que pot arribar d'aquí 10, 15 o 20 anys, no sé, diguem, no? I el problema del soroll el tenim cada dia, i el que a nosaltres ens ha portat a demanar a Ferrocarrils doncs aquesta possibilitat és intentar ajudar el veïnat a resoldre el problema de soroll diari que tenen al matí i a la tarda i a la nit i cada dia de les seves vides. Per tant, si el veïnat afectat no li compensa les pantalles perquè l'impacte visual és superior, diguem, que a l'impacte acústic, doncs evidentment nosaltres no tirarem endavant amb aquest projecte, però hem d'acabar de veure de quina manera decidim, no, que com vehiculem, no, aquesta opinió veïnal per prendre aquesta decisió definitiva.
L'alcalde Respon del mes passat va explicar que el futur centre cívic Virgínia Amposta s'havia inundat. S'ha trobat ja la solució?
Estan treballant, sí. Estan treballant amb l'àrea metropolitana, que és qui ha executat el projecte, amb el Departament d'Urbanisme. Estan millorant la situació. Jo, tècnicament, francament, no sé dir quina és la solució tècnica que s'ha trobat, però sembla que han trobat la manera de resoldre aquesta incidència, perquè si torna a passar, diguem, que hi hagi forts aiguats, diguem, no quedi afectat, diguem, l'edifici, no? Les inundacions.
I qui pagarà la factura?
L'obra no està acabada encara, vull dir que l'obra no està acabada i l'important és que això es resolgui. Ja en parlarem de com es reparteixen els càrrecs o si ho paga l'empresa que ho havia fet, si això estava previst en el projecte. La veritat és que el detall tècnic no... Jo, francament, el detall tècnic no el conec, no soc arquitecte, no tinc aquesta coneixença, però el que sí que tinc clar és que com a alcalde no podem posar en marxa un edifici que corri riscos d'inundacions cada vegada que plogui, diguem, no? I hem tingut prou amb una primera pluja forta per saber que l'edifici pateix el mateix que patia l'antiga escola Juncadella, diguem, que és que el fet de construir per sota del nivell del carrer doncs té aquestes conseqüències si no es fa bé la feina, i el compromís que tenim és el de resoldre-ho.
Alcalde, som a les portes d'una nova Setmana Santa sense processons, però aquesta vegada amb activitats petites, sí, molt controlades. Només arribarà Sant Jordi. Quins plans té l'Ajuntament pel que fa a la represa de l'activitat cultural?
Nosaltres estem desitjant poder fer activitat cultural i anirem fent o no fent, llegint cada divendres a les resolucions del Procicat, per entendre'ns. Per tant, ara sabem que podem celebrar la Setmana Santa d'una manera molt, molt, molt cauta, molta precaució, molta cautela, i és el que farem, no? I jo crec que hem passat d'un any pràcticament sense activitat i a poc anem recuperant activitat cultural. La Setmana Santa per Sant Vicenç, sempre diem el mateix, més enllà de les conviccions religioses que cadascú pugui tenir o no tenir, això cadascú ho viu com creu que ho ha de viure. L'eix és un eix cultural important pel nostre municipi, també és un eix econòmic, és un eix de promoció de la ciutat i, per tant, nosaltres el que no volem perdre és aquesta oportunitat que la Setmana Santa ens dona per posar Sant Vicenç, diguem, en el mapa de la cultura, en el mapa de la cohesió. La Setmana Santa també ens ajuda a cohesionar el municipi i és una cosa molt important. Dues maneres tan diferents de sentir la Setmana Santa, com és la del cos de portants o la de la cofradia de Sant Vicenç, doncs són dues maneres de sentir la Setmana Santa molt diferents, que jo crec que des de fa molts anys tenim la fortuna que forma part d'un mateix projecte de ciutat, d'un mateix programa, per tant, això ens ofereix una oportunitat, insisteixo, cultural, econòmica i de cohesió social que no podem desaprofitar. Aquest any el Procicat ens diu que no es poden fer processons, era evident que no es podrien fer processons, però es pot fer doncs, el que farem, que és una mena d'exposicions de les dues entitats. La del cos de portants, diguem, es farà al Poliesportiu Vell, al Francesc Macià, que estarà tota la setmana exposada, excepte dijous sant, i precisament la cofradia doncs, serà el dijous sant quan faci la seva exposició a la pista annexa del pavelló de Sant Josep, amb també cants de saetes i de més. Estem tancant el programa. Aquest divendres es farà la presentació formal, diguem, de la Setmana Santa, del programa de Setmana Santa, i nosaltres el que fem és animar tothom, insistim, més enllà de les conviccions religioses que cadascú pugui tenir, a disfrutar de la Setmana Santa de Sant Vicenç dels Horts, que per nosaltres és un eix fonamental.
Doncs abans d'acabar aquest alcalde respon, aprofitem per felicitar el regidor de Cultura i Família, Isidre Bautista, que sí. Estrenen nova paternitat.
Correcte.
I maternitat. Tindrà el permís per paternitat durant 16 setmanes?
Sí.
16 setmanes?
16 setmanes. Sí.
Durant aquest temps assumeix vostè les competències?
Recupero les competències que tinc delegades en el regidor Isidre Bautista, al qual felicitem, diguem, pel naixement de l'Eloi, a l'Anna i a l'Isidre, que són pares per segona vegada, i l'Isidre crec que ha decidit que farà les 6 primeres setmanes, que són obligatòries, a més de fer-les del tirón, diguem, només néixer la criatura, farà 6 setmanes i després crec que la resta de les 10 setmanes restants les farà més endavant. Això s'ho combinaran, diguem, amb la seva parella per tal de poder, suposo, cuidar la criatura de la millor manera possible entre tots dos, però en tot cas és evident que, igual que vaig fer jo quan vaig tenir la meva criatura, que vaig agafar el meu permís de paternitat, crec que som els primers que hem de donar exemple. En aquest cas l'Isidre no té més remei, a més perquè és llei. Afortunadament és llei que els pares també hagin de gaudir d'aquest permís de paternitat de manera intransferible, per tant desitjar-li tota la sort del món, diguem, i que estigui tranquil, que cuidarem de les seves regidories mentre ella estigui de permís.
Cultura i urbanisme.
Correcte. I solidaritat i cooperació.
I solidaritat i cooperació. Correcte. Exacte. Doncs se li gira feina també. A cadascú a la seva part.
Afortunadament tenim un equip tècnic a totes les regidories prou contundent i prou eficaç com per poder permetre'ns que el regidor pugui gaudir tranquil·lament del seu permís de paternitat.
Doncs amb aquesta felicitació acabem l'alcalde respon, l'entrevista mensual a l'alcalde d'aquí l'últim, no, el quart dimarts d'abril. Ens anem a l'abril ja, quart dimarts d'abril. Miguel Comino, gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, moltes gràcies.